Són les 8 del matí.
Pren nota. L'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us fem avui diumenge 12 de juliol, diumenge 15è durant l'any. A les 11 del matí, a l'església parroquial de Sant Josep Obrer de Torreforta, a Tarragona, Eucaristia, presidida per l'arcabisbe Jaume Pujol amb motiu de la cloenda del 150è aniversari de la Fundació de les Germanetes de l'Assumpció. Organitzat per aquesta congregació, a les 11 del matí, aquesta Eucaristia, presidida per l'arcabisbe de Tarragona, a l'església parroquial de Sant Josep Obrer de Torreforta. A les 6 de la tarda, a la Catedral de Girona, ordenació diaconal de Josep Maria García Plaja i també de Edwin Vázquez Palacio, en una cerimònia que presidirà el bisbe Francesc Pardo, a la Catedral de Girona, a les 6 d'aquesta tarda. També a les 6, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, activitat cultural musical, en aquest cas amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i diferents veus solistes, concert dirigit per Evelino Pidó amb la Traviata de Giuseppe Verdi, a les 6 de la tarda al Liceu de Barcelona. També us expliquem que hi ha un concert programat per a les 8 d'aquest vespre al Museu de Maricel de Sitges, amb Soledad Cardoso, Charo Picazo com a sopranos, també amb Facundo Muñoz com a tenor i amb Joan Sebastià Colomé, Jorge Tello com a barítons. Altres també que interpretaran amb la veu diferents peces musicals i el pianista Elke San José interpretaran la Bohème de Puccini al Museu de Maricel de Sitges a les 8 d'aquest vespre. Finalment us proposem per aquest vespre una altra ordenació diaconal, en aquest cas a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa. Serà ordenat diaca el seminarista Carles Milà Farnés en una celebració que presidirà el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz. Aquesta ordenació diaconal, com us dèiem, començarà a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa a les 8 d'aquest vespre.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Aquest estiu, de dilluns a divendres a les 10 de la nit, Grans Històries. Diàlegs entre grans i petits de la mà de la Fundació Roca i Pi i dirigit i presentat per Oriol Casals. Grans Històries a Ràdio Estel, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
El gran poeta Jacint Verdaguer i el gran arquitecte Antoni Gaudí tenien una gran sintonia espiritual, poètica i patriòtica. Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, dedica un article a aquesta relació d'amistat. Tots dos van fer excursions conjuntes que van desvetllar la seva sensibilitat envers el patrimoni. I afegeix també Jaume Aymar que tots dos eren pregonament montserratins.
Aquest estiu, veu Ràdio Estel. A continuació, Ràdio Estel us ofereix una reemissió de Catalunya sense barreres. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Benvinguts a tots plegats. I avui recollim en portada com a notícia destacada una campanya de com que està circulant a les xarxes socials. Ens ho explica la Montse Faus.
Ecom llança la campanya d'independent coixinet fes el pas a les xarxes socials. L'objectiu de la iniciativa és que cada vegada més persones amb discapacitat física prenguin consciència de si mateixes com a persones en plena autonomia. Aquestes mateixes persones que viuen independents són qui millor poden estimular les persones amb discapacitat perquè, si volen, avancin cap a la filosofia de l'autonomia i l'empoderament personal. Amb el hashtag Coixinet Fes el Pas o Coixinet del Paso s'ha penjat a Facebook i Twitter un muntatge dels vídeos que han realitzat fins ara amb aquesta finalitat. Es convida totes les persones que ho vulguin a penjar els seus vídeos i enllaçar-los amb aquesta etiqueta. Coixinet Fes el Pas o Coixinet del Paso.
Repassem tot seguit de manera breu els continguts que us hem preparat per al programa d'avui. Obrim una nova secció a Catalunya Sense Barreres dedicada a tractar temes relacionats amb la maternitat i la discapacitat. L'espai serà elaborat per la Rosana Moriano. La coneixeu, oi que sí? La psicòloga de l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya. Sens dubte, una gran professional, amiga i coneixedora, molt coneixedora en profunditat de la matèria. També reprenem aquesta setmana les causes trobades, la secció que ens porta el periodista Siscu Bages i que cerca notícies positives o esperançadores en un mar d'informacions dolentes o entristidores. Aquesta tarda ens parlarà, entre d'altres qüestions, del Dia Mundial de la Pobresa que se celebra el proper dijous. Per últim, tindrem la nostra habitual tertúlia, en aquesta ocasió feta pels companys i companyes de salut mental. Justament ahir, divendres 10 d'octubre, hem celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental. L'estigma ha estat l'eix central de les reivindicacions de gran part del col·lectiu. A veure què ens expliquen les veus del debat. Moltes d'elles noves, que s'estrenen a la ràdio avui amb nosaltres. Així, doncs, iniciem ja els nostres continguts. Salutacions del Toni Huguet al control de so. Endavant a casa vostra. I un cop més, en primer lloc, obrim la pàgina de la història amb la Carmina Coromines. La Carmina avui ens parla de com es concebia les persones cegues a l'edat mitjana, tant a l'Àsia com a Europa, i trobarem un gran contrast conceptual.
Bona tarda. A l'edat mitjana a Àsia, les persones amb deficiència visual se les tractava en caràcter sagrat. Els convents i els monestirs estaven formats majoritàriament per cecs. A Europa se les considerava incapaces de ser ciutadans com els altres i, per tant, no tenien els mateixos drets. Això els va portar a una situació de marginació. Persistien les creences sobre els cecs derivades de la Bíblia i la mitologia grega. Els invidents eren representats per un costat com inútils, ja que depenien d'altres per subsistir, raó per la que calia tenir-los i compassió, o bé com homes místics a qui la ceguesa els brindava accés a altres mons. Però degut a la pobresa que es vivia a Europa, hi havia individus que, aprofitant-se de la compassió dels altres, es feien passar per cecs per rebre almoines i robar a tot aquell que se'ls hi acostava. Això va generar rebuig i desconfiança, o fins i tot temor. El 1260, però, es va crear a París una fundació destinada només a persones cegues.
Sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Esteu escoltant una reemissió de Catalunya Sense Barreres.
Bé, doncs, iniciem el programa aquest cap de setmana amb una veu coneguda pels oients habituals de Catalunya Sense Barreres i espero que estimada, com és per tot l'equip del programa, que és la psicòloga de l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya, la Rosana Moyano. Què tal, Rosana? Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Anna. Estic encantada d'estar aquí de nou amb vosaltres.
La passada temporada ens vas fer unes seccions molt completes sobre família i discapacitat. Uh-huh. I aquesta temporada ens proposes un tema realment central, m'atreveria a dir, en la vida d'una dona i de l'home. Parlaràs de maternitat i discapacitat. Per quines raons?
Bé, doncs, perquè és un tema molt important, perquè la maternitat significa molt per una dona, també per un home, i perquè provoca realment un canvi en la vida de les dones que es decideixen per ser mares.
Uh-huh. O no.
O
que opten per no ser mares.
O opten per no ser mares, una altra alternativa.
Clar, uh-huh. De fet, què representa per a qualsevol el vincle amb la mare? Per qualsevol de nosaltres?
El vincle amb la mare el que posa és les bases per al desenvolupament de la persona. Realment, el vincle inicial que es dona entre la dona i el seu fill és un vincle que permetrà el creixement personal d'aquesta nova persona que ha nascut, i perquè, a més, serà important per totes les relacions futures que hi hagi al llarg de la vida d'aquesta persona. És a dir, que el vincle que s'estableix entre la mare i un nadó és un vincle molt fort, molt important.
Clar, el que passa que de vegades hi ha problemes amb aquest vincle.
Sí, sí, a vegades hi ha problemes, perquè sembla ja com un imperatiu de que ser mare ha de ser una mare perfecta, has de ser perfecta, has de tenir-ho tot molt clar, has de saber per on vas, i no sempre hi ha aquesta perfecció. Més aviat seria el contrari, no? Entres en un món d'incerteses, perquè la vida és així, és justament plena d'incerteses. Per tant, sí que a vegades es donen dificultats en l'establiment d'aquest vincle, o fins i tot pors o angoixes que poden sorgir justament d'aquest paper de mare que es pretén que sigui perfecta, no? Al qual a vegades volem aspirar les dones, i justament aquí és on ens equivoquem, no?
És tan determinista el vincle de la mare respecte al desenvolupament de la personalitat futura del nadó, que serà un noi, una noia, una persona adulta?
És important l'establiment d'aquest vincle. Com les coses que passen aquests primers anys de vida són importants, però evidentment no són determinants. Malauradament, pensar-ho seria una cosa molt negativa, no? Pensar que les primeres experiències poden ser molt negatives han de fer que la vida de la persona sigui d'una manera o d'una altra, no? Però sí que és cert que procurar que aquestes primeres relacions, que aquestes primeres separacions o trobades entre les mares i els fills siguin positives, ajudarà molt a l'equilibri de la persona en un futur.
Clar, què representa la maternitat per a una dona, Rosana?
Doncs representa d'entrada un canvi molt important respecte a què significa per ella la vida en realitat, no? És a dir, és un canvi d'identitat. És poder conèixer a si mateixa, justament, en aquest paper nou, aquest nou rol que representa donar vida a una altra persona, no? Per tant, sí que representa un canvi important en la vida de la persona. La dona no només pateix o viu una maternitat física, que això seria el que veiem tots, sinó que també hi ha una posició psíquica, una maternitat psíquica, és a dir, assumir una actitud mental diferent a la que tu tenies fins ara, no? Assumir, doncs, una sèrie de rols que hauràs de viure. És a dir, que realment és un canvi de paradigma, podríem dir, no?, quasi bé, amb la vida de la dona.
I tota aquesta revolució...
Aquesta revolució interna...
La dona amb discapacitat? És igual per la dona amb discapacitat?
A veure, és igual en el sentit de que la maternitat arriba a tothom. El que sí que és cert és que la dona amb discapacitat potser ho té una miqueta més complicat per poder assumir aquests canvis, no? Perquè realment tindrà que lluitar també contra moltes prejudicis, d'entrada, o sigui, coses que poden passar al seu voltant quan decideix ser mare. Haurà de lluitar molt perquè pugui ser ajudada, i si és que ho necessita, en certs temes, i haurà de lluitar també contra les pròpies idees personals que pot haver tingut ella, no? De potser no ser capaç, no ser competent, i tot això és molt important. És molt important de treballar-ho.
Clar, jo no sé quines emocions van afegides a la variable discapacitat en el tema de la maternitat. Imaginem les pors, els dubtes, les inseguretats, l'estigma, l'enfrontament amb l'entorn, perquè potser la notícia no és ben rebuda en alguns casos, o sí.
Pot passar.
També hi ha de positives, no? L'esperit de lluita,
exacte,
de defensar una causa... Mm-hmm. Val, però què hi ha més amagat encara, Rosana?
Clar, més amagat. Doncs mira, fixa't que quan una dona decideix ser mare o és mare, d'alguna manera comença a revisar moltes coses que tenen a veure amb la seva pròpia infantesa, amb la seva pròpia mare. I llavors es posen a la superfície, podríem dir, una sèrie de coses que estaven com amagades. Clar, la dona que ha viscut amb una discapacitat, d'alguna manera, reviu coses que tenen a veure potser amb la sobreprotecció que va patir quan era més petita, potser amb aquesta mirada...
O desprotecció.
No, o desprotecció, sí, també hauria de ser, també passa. O aquesta mirada poc capacitadora cap a la dona que té una, justament una discapacitat. I ha de lluitar contra aquestes barreres que potser són imposades i que d'alguna manera doncs, poden frenar aquesta vivència més plena, no?, de la maternitat.
Quan... I on neix el vincle de la dona amb el concepte de la maternitat?
Mira, és una cosa que potser podríem dir que totes les dones en algun moment de la seva vida, ja molt inicial, en el moment en què es plantegen que poden arribar a concebir un fill, pot començar la llavor de què és la maternitat per a aquella dona, no? Aquella identitat maternal. El que passa és que, clar, evidentment, no es materialitza fins que la dona realment es queda embarassada, passa aquest període d'embaràs i aquest nen neix. I justament és el nen el que serà el motor de que aquest vincle s'activi i que la mare sigui capaç d'apropar-se a aquest nadó. No és només el nen que s'apropa a la mare, sinó que la mare també s'apropa amb ell. Mm-hmm.
Rosana, de vegades les coses no surten bé.
No.
S'ha de dir. Vull dir, això no és un camí de roses, no tot són flors i violes.
Mm-hmm. Tens raó. A vegades doncs, hi ha dificultats, sobretot si parlem de el que comentem, de dones que tenen una discapacitat. Doncs no tot és fàcil. A vegades també apareixen dificultats per establir aquest vincle, però també poden aparèixer problemes relacionats amb el fet de dir, bueno, realment em sento capaç, seré capaç de donar a aquest fill tot allò que jo puc donar, i fins i tot, doncs, si apareixen fills amb dificultats afegides, doncs, clar, es complica molt més tota aquesta relació inicial.
La mare que hem tingut condicionarà la mare que serem?
La mare que hem tingut, com ho comentàvem abans, posa, d'alguna manera, el model o les bases per com seràs tu com a mare. Sí que és cert que les primeres experiències amb aquella mare doncs, poden determinar, d'alguna manera, com tu t'aproparàs cap al teu fill. Però, evidentment, no és determinant. És a dir, que, per sort, les coses es poden canviar. Si una dona ha tingut unes experiències inicials que poden ser negatives o complicades, podríem dir, no, negatives no, però complicades, no vol dir que tinguin que ser complicades amb el seu fill. És a dir, que si aquesta dona és capaç de fer una reflexió sobre aquelles vivències i el per què van passar aquelles coses, doncs, d'alguna manera, pot canviar el rumb de la seva relació amb el seu propi fill.
De quins temes ens parlaràs al llarg dels programes? A veure.
Doncs mira, no ens oblidem dels pares, perquè com no, tu has dit al principi... No?
Tinc unes quantes preguntes de pares, també.
Els perfecte, pares també són home, tot aquest procés, no? Els pares són
tot
molt importants.
Tot pare ha tingut una mare.
Exacte.
O sigui que...
Jo penso que un programa hauríem de dedicar-lo a parlar dels pares, dels homes que s'afronten a la maternitat. I bé, jo penso que és important als pares. També és important parlar de les mares que tenen o que se'ls detecta un fill amb una discapacitat, que també poden ser mares sanes o que tinguin algun problema de salut i que també reben aquesta notícia. Podem parlar també de quines dificultats tenen aquestes dones en accedir als recursos. Què passa actualment quan una dona amb discapacitat es planteja tenir un fill? No? Podem desgranar una miqueta més tot això que ha sortit avui.
Clar, perquè potser sembla. Hi ha un cert prejudici de millor no t'hi posis, no?
Millor no t'hi posis.
Que complicat és això, sí. Ara no tothom té fills. Mm-hmm.
Clar.
Clar.
No, i aquesta idea preconcebuda que hem dit abans, no? De que pensem que la mare perfecta ha de ser una mare determinada. I això és justament el que no ha de ser, és a dir, cada mare ha de trobar la seva manera de ser mare. I justament les dones amb discapacitat, doncs, bueno, tenen les seves maneres d'actuar amb aquell fill, que potser és diferent a una altra mare, és a dir, que podem pensar, hauré de bressolar-lo. Bueno, i si no puc bressolar-lo, què podré fer per acostar-me a aquell fill? Potser li podré cantar. Si no el puc veure, el podré tocar. Si no el puc escoltar, doncs podré sentir-lo d'alguna altra manera. És a dir, que realment hi ha una sèrie de coses que es poden fer per afavorir aquesta relació.
Mira, aquest serà un dels altres temes dels quals parlarem, que coses sí que puc fer com mare amb discapacitat, tingui la discapacitat que tingui.
Exacte.
No? Molt bé, doncs com sempre promet, qualsevol tema que tu desenvolupis s'ha d'estar ben atent a tot el que dius, eh?
Molt bé,
moltíssimes
encantada.
Gràcies, Rosana, per continuar amb nosaltres. T'esperem al mes de novembre.
Sí,
ja saps
encantada.
Que això passa rapidíssim,
sí,
eh?
Sí, tant. Molt
vinga,
bé, gràcies.
Fins molt aviat, Rosana. Nosaltres continuem el programa ara amb una mare, sí senyor, perquè la Mercè Guiu, que és escriptora cega, també és mare d'un nen. No ens parla de maternitat, la Mercè, però sí que porta a Catalunya Sense Barreres el seu calidoscopi.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Quan parlem de trastorn mental, tendim per inèrcia a exposar les seves característiques negatives. Els grans genis, persones que han canviat el món amb la seva ciència o el seu art, sovint a la seva època i a la seva societat van estar titllats de bojos. Segons el psicòleg argentí Eduardo Greco, la bipolaritat pot amagar un do. Com escriuen els seus llibres La bipolaridad como don y despertar el don bipolar, al indagar sobre la bipolaridad se puede descubrir que la oscilación emocional va acompañada de una serie de talentos que, al no ser desarrollados como tales, se convierten en afección. Segons Greco, alguns d'aquests talents són la capacitat creativa, el pensament lateral a l'hora de resoldre problemes, la imaginació activa, la intuïció, l'empatia per a les relacions humanes, el domini dels matisos emocionals, els pensaments en imatges, la curiositat per explorar i aprendre-ho tot, la mirada holística de la vida. Acostumen a ser persones de recursos davant situacions i adversitats i tenen la capacitat d'associar mentalment coses i conceptes aparentment irreconciliables. La bipolaritat és també una forma de ser. La solució per evitar els extrems és aprendre a navegar pels diferents estats d'ànim sense exageracions i angoixa, perquè precisament l'oscil·lació és una gran virtut.
Catalunya Sense Barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
I abans de donar pas a les causes trobades d'en Cisco Bages, la Montse Faus ens informa d'unes jornades destinades a persones sordes, familiars i professionals del col·lectiu.
La Federació ACAPS celebra el proper dissabte les 19es jornades de formació en modalitat oral de les persones sordes. L'encontre tindrà lloc a l'Auditori 11 Catalunya, a Barcelona. L'accessibilitat a la comunicació, l'educació dels infants sords, l'ocupació laboral de les persones sordes i les novetats tecnològiques en les pròtesis auditives seran algunes de les temàtiques de les jornades. Tot el contingut de l'acte s'emetrà en directe i subtitulat a través de streaming al web www.acaps.org.
Moltes gràcies, Montse. Nosaltres continuem a Catalunya Sense Barreres amb altres informacions. Tots els nens i nenes, joves, adolescents, universitaris, ja estan cursant els seus estudis, el nou curs acadèmic 2014-2015. Bé, doncs, com ho fan els nens amb discapacitat? Doncs hem trobat unes informacions de la Plataforma Ciutadana per a una escola inclusiva que ens han amoïnat una mica. Llavors hem volgut saber què passa aquí, convidant la secretària d'aquesta plataforma, que és la Noemí Santiberi. La tenim al telèfon. Bona tarda, Noemí. Benvinguda a Catalunya Sense Barreres.
Hola, gràcies per ser convidada.
Doncs, a veure, vostès es queixen de que un altre curs s'inicia sense que l'escola inclusiva entri en les prioritats del govern català. Què ha passat, Noemí?
Bueno, justament ja ho has dit tu mateixa. És a dir, des que ha començat el curs escolar, no hem sentit en cap de les, podríem dir, de les xerrades que dona la consellera res que parlés d'escola inclusiva. I, a més, de fet, teníem... abans d'haver finalitzat el curs 2013-2014, ens havia d'haver presentat un pla estratègic que parlés de com es faria aquesta atenció a la diversitat dintre de l'escola. I a hores d'ara, que estem a octubre, encara no sabem absolutament res. L'últim pla d'acció que va ser Aprendre Junts per Viure Junts, teòricament era de 2008 al 2015, es va presentar l'any 2010, però inexplicablement ha estat apartat des de l'any 2012.
Bé, quan parlem...
Això ens preocupa.
Clar, quan parlem d'escola inclusiva, parlem que l'escola ordinària, on estudien tots els nens i nenes sense discapacitat, aculli a nens amb discapacitat que tenen unes necessitats educatives especials i que, per tant, han d'estar acompanyats d'un seguit de recursos que possibiliti una escolaritat sense entrebancs. És així, Noemí?
Bueno, aquesta només és una visió parcial del que és l'escola inclusiva. De fet, l'escola inclusiva és un model d'escola per qualsevol nen, tingui o no tingui discapacitat. El que nosaltres diem és tenir una escola on tots els nens tinguin cabuda, independentment de qui sigui el seu origen i de quines siguin les seves característiques personals. Això és l'escola inclusiva. El que passa és que és evident que els que més es noten, els que més es veuen, són els que tenen una discapacitat. En aquesta discapacitat, de vegades ens calen recursos i no tants. De vegades és la manera en què nosaltres estem utilitzant a les persones. És evident que en retallades, quan les retallades de personal afecta tots els nens, tinguin o no tinguin discapacitat. Però ens referirem sempre a l'escola inclusiva com un model d'escola on tots els nens i nenes tenen entrada.
Vostès també es queixen també de que no tenen dades dels alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres ordinaris, sí?
Sí, dades oficials, no les tenim, perquè de fet la nostra conselleria ho fa fer molt bé. Aleshores, l'any passat no tenim unes dades, i les que tenim aquest any són dades parcials. Quan, això sí, estudiéssim els conjunts, si tenim un conjunt on hi ha interseccions, molt difícil de veure quin és el percentatge d'increment o quin és el percentatge de davall que tenim en l'entrada de nens a ordinària amb necessitats educatives especials. En aquests moments ens sents molt difícil, que són bastant ocultes, sempre quan siguin oficials. Però tot i així sí que sabem que hi ha una davallada. En aquests moments la davallada va començar l'any 2012 i s'ha mantingut l'any 2013 i l'any 2014.
Doncs Noemí Santiveri, secretària de la Plataforma Ciutadana per a una Escola Inclusiva, si li sembla, un dia ve als estudis i ens explica una miqueta més aquesta causa que porten endavant tots vostès i ens entenem una mica més el concepte d'escola inclusiva, les necessitats educatives especials i, sobretot, que interessa molt al programa, els nens catalans amb una discapacitat, com estan, quins suports tenen en l'escola catalana, sí?
Val, home, doncs jo encantada d'anar directament al estudi, per tant, accepto i agraïda aquesta invitació, però també, sobretot, molt important que no només són pares de nens que tinguin discapacitat, sinó que la plataforma està composada per entitats i per tot el món educatiu, agents que no tenen per què ser famílies directes d'un nen amb discapacitat.
Molt bé, doncs també ens explicarà. Ens explicarà també aquesta plataforma ciutadana per una escola inclusiva a què es dedica i què fa. L'esperem al programa. De seguida pactem una data. Una abraçada ben forta, Noemí.
Igualment.
Vinga.
Adéu, bona tarda.
Nosaltres continuem amb més continguts. Ara sí que entra a l'estudi el periodista Cisco Bages.
Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres.
Doncs continuem compartint l'edició de Catalunya sense barreres al costat ara del periodista Cisco Bages, que és vicepresident de l'associació SICON Solidaritat i Comunicació Periodistes per la Solidaritat i la Comunicació. Bona tarda, Cisco.
Què tal, com estem?
Benvingut a aquesta nova temporada i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres amb les teves causes trobades. Recordem una miqueta la filosofia de la teva secció.
Bé, doncs el món està sempre pendent als mitjans de comunicació de les notícies negatives i nosaltres intentem, cosa que a vegades és difícil, buscar la vessant positiva, constructiva, optimista de les notícies aquestes negatives. No?
I és una notícia positiva que el 17 d'octubre sigui el Dia Mundial contra la Pobresa?
És positiu que es recordi que hi ha aquest problema. Des del 1992 l'Assemblea General de les Nacions Unides va posar aquest dia com a dia per recordar-ho. Abans, algunes organitzacions no governamentals, per iniciativa d'una que era francesa, que es deia Movimiento Internacional ATD Carmont, va fer anys que ho feia, i van dir, bueno, doncs aquest dia recordarem al món que s'ha de combatre la pobresa. No? I llavors és bo que es recordi, i és bo que en els objectius del mil·lenni aquesta qüestió més o menys es vagi aconseguint. Els objectius del mil·lenni que s'acompleixen a l'any que ve, i que és una proposta de les Nacions Unides, es volia reduir a la meitat la pobresa del món, no? I més o menys, amb desequilibris, amb alguns països que avancen i d'altres que no tant, es va avançant en aquesta lluita contra la pobresa.
El lema d'enguany?
No deixar ningú enrere, pensar, decidir i actuar junts contra la pobresa extrema. S'acaba els objectius del mil·lenni s'acaben l'any que ve, però continua la lluita. Les Nacions Unides té una línia de treball que són decennis, i ara comença, entre el 2008 i el 2017 comença un segon decenni de les Nacions Unides per a l'erradicació de la pobresa. Té, com dèiem abans, té vessants positives i vessants negatives. Per exemple, el tema de les dones, que és un dels temes més greus. No?
7 de cada 10 pobres són dones. Mm-hmm.
I no hi ha cap país del món que gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats els homes i les dones, no? Ja es calcula que hi ha 1.300 milions de persones que encara viuen a la pobresa extrema, dels quals 910 milions són dones, per tant, hi ha 400 milions d'homes. La diferència és molt, molt evident. A més, les dones són les que produeixen el 70% dels aliments, no? I, en canvi, només posseixen el 2% de la terra que conreuen, no? O sigui, són coses que encara s'han d'avançar molt.
Si es cull la discapacitat de masses persones... la pobresa, com...
Va lligat, clar, lògicament.
Com es compa...
En alguns països, ser discapacitat continua sent molt pitjor que encara en el nostre, però el nostre també, no? Però, vaja, hi ha 80 ONGs europees, vam fer un informe, i sobre aquesta qüestió, i alertaven que el 21,1% de les persones amb discapacitat, vol dir que una de cada 5 persones que té discapacitat, corre el risc d'experimentar pobresa a la Unió Europea. 80 milions de persones i les seves famílies són el col·lectiu de discapacitats d'Europa, i els ajustos en serveis socials, educació, les retallades en temes de sanitat afecten més aquest sector que d'altres, no? D'aquí no, en aquest programa segurament n'heu parlat sovint, no?
Sí. Bé, doncs, 17 d'octubre, Dia Mundial contra la Pobresa, una causa trobada amb esperança de que a poc a poc doncs anem avançant cap a un futur diferent. Bona notícia, la sanitat pública pagarà el medicament que necessiten els malalts d'hepatitis C per sobreviure. És una notícia que hem sentit molt als mitjans de comunicació.
Sobretot perquè la gent que està afectada... no passa sovint, això, que surti un medicament que sigui curatiu del tot, no?
El Sovaldi.
El meu pare va morir d'això. El meu pare va morir d'hepatitis C i me'n recordo que va passar tot un procés en el qual es va arribar un moment en què ja no hi havia medicaments possibles, no? Doncs suposo que si ara el meu pare fos viu, igual amb això es podria guarir, no? Ja fa anys, això, Això ens passa amb la medicina, que va prosperant i a vegades gent que Freddie Mercury avui seria viu i molta més gent seria viva si la mesura, la cura contra la sida s'hagués trobat abans,
no? Efectivament, sí.
Doncs això passa amb gent... I clar, la gent que sabia que havia aquest medicament contra la hepatitis C, el Sovaldi, i que no se'ls administrava, doncs va posar el crit al cel, va sortir per tot arreu, les televisions, i aleshores no els hi va quedar més remei al govern que intentar arribar a un acord amb el laboratori, que deixa el cor al laboratori.
Perquè, escolta'm una cosa, quan volia cobrar el laboratori?
Va arribar a demanar fins a 100.000 euros per cada tractament.
És a dir, 100.000 euros per cada tractament?
Per cada persona. És aquest món de les farmacèutiques, que realment la causa trobada és trobar la solució en aquesta malaltia. La desgràcia és veure que hi ha gent que juga tant amb la salut de les persones.
I quan acabarà pagant l'estat espanyol?
S'ha compromès a finançar un màxim de 125 milions d'euros per la cura de la hepatitis C i a partir del novembre començaran a aplicar-la, no? Aviam fins quan dura, perquè no se sap ben bé exactament a quina quantitat han pactat amb el laboratori que es diu Gilead, és uns nord-americans, que a més aquests no és que inventessin la cosa la va inventar un altre laboratori, llavors amb això del món que funciona amb els diners que ho compren tot, van comprar aquest laboratori i ara ells fan el negoci, no?
O sigui, si el teu pare, el tractament avui dia, li tindria un cost de quant?
Si és veritat, les xifres que s'han filtrat, que encara no són certes, es calcula que aquí, a Espanya, costarà cada persona el tractament 25.000 euros. Aquí hi ha, com sempre, el món aquest descabellat que tenim, no? A Egipte, per exemple, només cobren 900 euros per això. És a dir, que aquesta empresa... A Egipte hi ha molta gent afectada per hepatitis C, no sé per quina raó, suposo que alguna epidemiòleg ho hauria d'estudiar, no? Però aleshores allà han dit... I bueno, els van preguntar, escolta, vosaltres com és que voleu cobrar aquí 25.000 euros i a Egipte en cobreu només 900? Diu, bueno, és que allà, com que la gent és més pobra, doncs potser així ens podem fer-ho, no? És realment la part negativa de la història. La part positiva és doncs, que hi ha gent que ja es veia en el corredor de la mort fa uns dies i que des de fa ara estan amb l'esperança que es puguin curar amb aquest medicament.
Aquesta és la causa trobada. Gent que potser té la seva esperança de vida doncs, a l'abast. Bé, parlant de medicaments, Catalunya amb Gaza recull medicaments per reconstruir hospitals i aquí vols fer una menció especial als nens amb discapacitat.
Sí, perquè una amiga, la Fina Sensada, que és una documentalista que jo vaig conèixer que feia documentals al Chat, amb metges que tractaven doncs, persones amb traumes, traumatològics, amb tema de traumatologia, doncs va veure les imatges aquestes de nois, nens petits, morts, imatges terribles d'aquelles que veus pel Facebook, que sempre les acabes amagant per no veure-les més, no? Però ella va quedar molt impactada i sobretot que havien afectat a hospitals de nanos amb discapacitats, no? Llavors es va sentir molt, molt afectada i personalment va començar a moure's i va muntar una associació que jo crec que no té ni... que són uns quants amics, no?, que es diu Voluntaris Humanitaris, i van començar a recollir medicaments per portar-los a aquests hospitals de nanos discapacitats, però també a hospitals de, i centres socials destruïts durant la darrera campanya d'Israel contra la Franja de Gaza, no?
I això per tu és una causa trobada. Jo et preguntaria, Siscu, si a vegades aquestes accions no responen més a la ràbia i a la frustració que a l'eficàcia real.
És un debat que tenim sempre en el nostre món, que és aquest de dir, bueno, aquesta... serà eficaç això? Arribaran? Han recollit molt material a Palau Solità i Plegamans, a Vilassar, a Taradell, a Barcelona, a Sant Vicenç dels Horts, a Santa Coloma de Cadal, a molts llocs. La gent dona coses, busca coses, s'espavila per portar-los material, no només medicaments, sinó també material sanitari, no? De tot tipus, no? Un cop arribes allà, si el pots fer arribar, no? O sigui que la bona voluntat hi és, la gent col·labora. Ara, que després això, evidentment, el problema d'Israel i Palestina, malauradament, no el resoldrà Catalunya amb Gaza, ni la Fina Sensada, però almenys...
Però moltes Fines Sensades, sí. Moltes juntes, sí.
Esperem-ho. Moltes n'hi hauria d'haver, sí.
Vinga, dues qüestions més ràpidament. Una d'elles és que nois que participen en curses d'Ironman, què és això? Per ajudar l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia del Barcelonès Nord.
Els Ironman són esportistes que han de córrer 3.800... Bueno, han de nedar 3.800 metres, 3 quilòmetres 800 metres. Han de fer 180 quilòmetres dalt de la bicicleta i han de córrer 42 quilòmetres com una marató.
El triatleta, vaja.
Sí, amb un màxim de 17 hores. No? I aleshores vaig anar a Santa Coloma de Gramenet, on presentaven una campanya un grup de xavals joves, el Raúl Santos, el Víctor Asensio, el Javier Córdoba, l'Alberto Bermejo, el Jonathan Hernández i l'Alberto Martínez, que han fet unes pulseres per recaptar diners per lluitar contra la fibromiàlgia, l'Associació Catalana d'Afectats per la Fibromiàlgia, competint en una d'aquestes competències d'Ironman que tenia lloc el cap de setmana passat. No? Va ser molt, molt impressionant, perquè un d'aquests corredors s'hi ha dedicat perquè la seva mare pateix aquesta malaltia, i aquesta malaltia també no parla sovint, doncs és una malaltia que se la desdenya bastant, no?
Sí.
Se diu, bueno, això no, això són manies de la gent, això són uns ganduls que no volen moure's i tal.
No se la creuen, la malaltia.
Hi ha gent que no se la creu.
I és real, i pateix, i diu-n'hi-do.
La pateix entre el 2% i el 6% de la població, i és una malaltia bastant invisible, no? Llavors, els esforços d'aquella canalla, aquests xavals joves, diuen, bueno, escolta, fem això i ho fem per aquesta gent, doncs m'arriba l'ànima.
I ara ja per acabar, Siscu, m'has de dir per què has col·locat l'Ebola, la lluita contra l'Ebola, com a causa trobada, en un moment tan i tan revolat tot el país.
Perquè ens recorda que hi ha molta gent, a Àfrica, per exemple, han mort centenars de persones que treballen amb això. Així com tenim una infermera aquí que ha quedat infectada aquí a Espanya, a Madrid, doncs allà a Àfrica, Serra Lleona, Libèria, Guinea Conakry, han mort molts infermers, molts sanitaris que s'han jugat la pell, es juguen la vida cada dia en el combat contra aquest virus tan mortífer, no? I jo crec que una vegada més la feina d'aquesta gent que s'hi deixa la pell val la pena que la citem.
Home, i a més, no sé fins a quin punt la societat occidental pot viure d'esquena els problemes que tenim al costat, en allò que diem tercer món. Perquè...
Els metges sense fronteres ja feia temps que en parlàvem. Altres vegades que feia mig any que deien, escolta, això s'ha anat a les mans, potser que us hi poseu en sèrio. I aleshores les reaccions eren, bueno, sí, farem una reunió d'aquí 15 dies, ja n'estem parlant, no? La gent ha començat a... Occident ha començat a córrer, quan, almenys obertament. Jo no sé si de sota mà ja hi havia algú que se'n preocupava, perquè jo crec que els Estats Units estan bastant preocupats amb aquest virus, perquè sempre pel món hi ha terroristes, gent embogida que podria utilitzar-lo per escampar-lo de mala manera, no? O sigui, jo crec que hi ha més informacions de les quals no disposem dades ara, però sí, de cop i volta les portades dels nostres mitjans han aparegut, perquè no només aquí a Espanya, també a Alemanya hi està anant a parar gent que està afectada, a Anglaterra,
Noruega,
a França, no? I que van anar a detectar-nos allà, no?
Siscu Bages, d'unidó les teves causes trobades. Tu has volgut recordar que hi ha moltíssima gent a l'Àfrica que lluita contra l'Ebola des de fa molts i molts anys. I
I que es mereixen, jo crec que...
aquest reconeixement, i tant.
Metges, sanitaris, gent d'ONGs, capellans i missioners, també, que s'hi deixen la vida allà, no? I que a vegades estan més ben preparats, segons sembla, allà els sanitaris, que no pas aquí. El que passa que, clar, una cosa està a l'hospital i l'altra és estar al poble, on la gent... Perquè, clar, tenim unes dades de 4.000 morts d'Ebola, a aquests països, no? Però segurament hi haurà molts més que no els coneixem.
Molt bé, Siscu, doncs t'espero el proper mes. Continuaràs amb nosaltres tota la temporada, oi que sí?
Mentre el cuerpo aguante.
Periodista de les causes trobades, i tant que sí. Una abraçada ben forta, Siscu.
Fins ara.
Vinga, ara fem una petita pausa musical i entrem ja en temps de tertúlia de salut mental.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on.
Doncs, amics i amigues oients, mireu una cosa. A Espanya, més d'un milió de persones presenten un trastorn mental greu i prop del 15% de la població adulta passarà per algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. Informacions com aquestes les hem sentit bastant als mitjans de comunicació perquè ahir divendres celebràvem el Dia Mundial de la Salut Mental. Molt contents de que el tema surti a mitjans de comunicació, però nosaltres, a Catalunya Sense Barreres, portem com més de 10 anys amb una tertúlia on donem veu a les persones amb problemes de salut mental. És un treball que fins ara ha coordinat el Fèlix Rocell i que sembla ser que continuarà un any més amb aquesta feina. Fèlix.
I molt contents, Anna.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Anna. Molt bé, molt content de tornar un any més i esperam que els oients entenguin una mica millor les nostres posicions i les nostres postures i l'estigma i totes aquestes coses.
Doncs el Fèlix Rocell té un company, que és l'Hernán San Pietro, que ens ha ajudat a pujar molt el nivell de les tertúlies. També, Hernán, què tal? Com estàs? Benvingut.
Gràcies, un altre any aquí. I gràcies per les paraules. Molt content de que vinguin nous companys també aquest any i que s'afegeixin a la taula.
Perquè tu tens una miqueta de responsabilitat en que això, una associació que es diu Activament, hagi crescut en 3 anys, una barbaritat, i vaja, i esteu d'aniversari, també s'ha de dir.
Sí, sí, ahir va ser el nostre 3er aniversari. El 10 d'octubre ens vam constituir...
Coincidint amb la data del Dia Mundial.
Ho vam escollir específicament perquè era el Dia de la Salut Mental. I, bueno, nosaltres som moltes persones treballant, no? No sé per què em posen a mi de cara, però som assemblearis i som moltes persones que estem portant endavant l'entitat.
Doncs Fèlix i Hernán, avui ens presenten 3 noves veus, companys amb problemes de salut mental, que són Rosa del Hoyo, que ve amb una nota i un llibre que presenta el proper dia 22. Rosa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, què expliques en aquest llibre? Ho he de dir ja d'entrada perquè el tema m'interessa molt.
Explico la meva experiència com a persona amb autisme.
Uh-huh. Tu tens autisme.
Sí.
I ho has escrit, la història, en un llibre...
Sí.
...que presentes el proper dia 22.
I tant, el 22 d'octubre, a la llibreria Libri, a les 7 de la tarda.
Doncs, escolta, no podem fallar, hem d'estar allà. Ja ens explica. Un dia t'entrevistarem en profunditat sobre el llibre i el que ha representat per tu aquesta experiència. Què et sembla?
Molt bé, encantada.
Moltes persones que t'estiguin sentint ara diran, home... La Rosa, una noia autista, això no pot ser, si parla, si entén les coses. Què els diries tu?
Els diria que l'autisme és un espectre i que hi ha diferents graus. Això vol dir que hi ha diferents graus. Hi ha gent amb autisme de Kanner, que és l'autisme típic que tothom coneix, que no parlen, que sembla que estiguin al seu món, i després, a mesura que anem pujant per l'espectre, ens trobem amb gent amb més i més capacitat per interaccionar amb el món, entre cometes, normal. Jo em trobo a la punta de l'espectre contrari on estan els nens amb autisme, les persones amb autisme de Kanner, que és on hi ha la síndrome d'Asperger o Asperger, que és el que jo tinc, el tipus d'autisme que tinc, que de fet ara mateix ha estat eliminat del manual de diagnòstic habitual que es fa servir, el DSM-5, que és l'última versió, i per tant... Ja no tinc síndrome d'Asperger, segons el diagnòstic.
Acabes de descobrir-ho, no? Carai, Rosa.
Sí, sí, sí.
Molt interessant la teva història. També tenim a la taula en David García. David, què t'ha portat aquí? Benvingut.
Hola, bona tarda. Mira, aquest any, no sé, ha estat el meu redescobriment. Jo tenia diagnosticat un trastorn bipolar. Després va venir la meva mare, em va copiar el diagnòstic, però després aquest any he començat a conèixer entitats, a veure que podia fer un treball de voluntariat o millor que aquí, i bueno, aquest dia del 10 del 10, que semblaria de la perfecció, doncs s'ha de reivindicar que hem de ser, hem de voler millorar, però no som perfectes, ni nosaltres ni ningú, i bueno, així estem.
Doncs benvingut a casa teva.
Gràcies.
I també tenim l'Estefania Trench, que és una altra veu del programa. Estefania,
hola, bona
tu
tarda.
Per aquí, cuéntame què haces.
Bueno, jo aquest any he entrat a l'Activament fa molt poquet i res, per mi és l'any de descobrir el meu autoestigma i estic lluitant contra l'estigma social i contra el meu propi autoestigma i em va molt bé estar a l'associació i encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Doncs justament, Estefania, agafo la teva paraula perquè el Dia Mundial de la Salut Mental d'enguany va tenir una especial atenció a l'estigma. Clar, m'agradaria que em diguéssiu què entenem per estigma, però és que l'Estefania ha incidit en l'autoestigma. A veure, una miqueta d'aclariment de conceptes.
Bé, l'estigma són els prejudicis i la discriminació que patim les persones amb un problema de trastorn mental. Poden pensar, molta gent, pràcticament és cultural, molta gent pensa que una persona amb trastorn mental és perillós, és un vago, és un babau, o en un altre espectre, que és un geni, que també és una forma de discriminació, com si no fossin persones normals, i també té a veure tot això amb l'autoestigma. Un cop et diuen que tens un problema de salut mental, tu mateix penses que ets perillós, que ets un vago, que ets un babau, i totes aquestes coses.
Sí, bàsicament és això, no? La sèrie de prejudicis que estan fortament arrelats a la societat i que generen discriminació i autodiscriminació. Quan una persona incorpora aquestes idees prejudicioses, comença a mirar-se a si mateix com és mirat pels demés. I això ens arriba des que són ben petits. Per posar un exemple, no, és impossible que a dia d'avui trobem a la Disney un personatge que, per ser negre, sigui objecte de burla, de denigració, però és habitual que un personatge catalogat com tenint un problema de salut mental sigui presentat com a perillós o, a l'inrevés, com a motiu de burla, de denigració, i sembla acceptable. Doncs això, quan una persona rep un diagnòstic, es mira a si mateix amb aquestes imatges que porta des de dins de sempre. Això és l'autoestigma.
Sí, a veure, els nous.
Bé, sí, l'autoestigma, bueno, a mi particularment m'ha afectat en el sentit de sentir-me molt incapacitada per fer certes coses, no? El no podré fer això. I bé, m'he donat compte, potser amb els meus 30 anys, fa 9 anys que estic diagnosticada, que he deixat de fer moltes coses per aquesta veu que tinc incorporada de no, tu no pots, tu no ets com els altres, tu tens moltes dificultats, no podràs mai fer el que fan els altres.
Mhm. Sí, el que passa és que són uns anys difícils de passar els estudis, primeres feines, cases, i agafes una casa i, clar, et trobes una miqueta amb molts dubtes. Potser jo he tingut la sort de no tenir recaigudes, que això influeix a la feina, doncs no ha passat inadvertit, però, bueno, veus, per exemple, la meva mare, que amb tota naturalitat potser a la parada de l'autobús li diu algú que és bipolar, o sigui, ella no té aquest problema, però, clar, nosaltres estem en un moment que molt neguitosos, molt dubtants, i clar, és això el que ens provoca tanta inseguretat.
Estic totalment d'acord amb en David. Crec que l'edat crítica es troba entre els 20 i els 30 anys, quan la gent comença a desenvolupar-se com a persona adulta en aquest món. I llavors cal mantenir les aparences, és trist, però és així, per trobar feina, per trobar un pis, per trobar gent amb qui interrelacionar-se, no? I hi ha moments en què això no cal, quan ens trobem associats com a persones amb problemes de salut mental en primera persona i podem allà expressar-nos i ser nosaltres mateixos. Jo m'he trobat amb el problema que deia l'Estefania, de sentir-me incapaç de fer certes coses només pel diagnòstic i sobretot per la meva història vital. I crec que amb el temps he millorat molt en aquest aspecte, no?
Uh-huh. Fixeu-vos-hi que FEAFE, suposo que vosaltres activament altres entitats, cadascuna té les seves xifres, però ells, que és una de les entitats de referència de la salut mental a tot l'estat, recorda que entorn el 75% del col·lectiu de persones amb problemes de salut mental afirma haver-se sentit discriminat en algun àmbit de la seva vida.
Totalment, totalment cert, no? Vull dir, jo he tingut experiències en les quals se m'ha fet servir el meu trastorn mental per fer-me mal i per ferir-me, cosa absolutament ruïn, però m'ha passat, i després, bueno, en el tema de feina em van veure medicant-me i el dia següent em van despedir. Per tant, desgraciadament, és cert.
Sí, la discriminació, a més, té la particularitat de que comença ben a prop. Comença per un mateix, comença per la família, sovint. En el meu cas, jo, bueno, que treballava de psicòleg, no anava a demanar ajuda, tot i que tenia claríssim el que em passava, tot i que detectava que tenia símptomes, fins a que va ser molt tard i vaig acabar amb un ingrés per un intent de suïcidi. I en el cas de la família, és un tabú, no existeix, és un tema del que no es parla. Tot i que comparteixo a través de les xarxes socials, vull dir, és la meva vida, la faig pública, és un tema que no existeix. Això també hi ha persones que dificulten molt poder portar-ho.
A vegades també has de veure una miqueta la part positiva de dir, bueno, si jo em controlo amb mateix la medicació, si jo sé conèixer-me a mi mateix, dormo les hores, doncs jo, ni els meus pares, ni els meus amics, ni la meva parella veurà res especial, o sigui, en el sentit de que un cop som conscients, sabem el que és una situació de risc i ens controlem prou bé, o sigui que no hem de patir més del compte, encara que, clar, és això que diem, que és una situació que és molt recurrent, i saps que en algun moment donat sempre pots tenir una petita crisi o un moment de baixó.
Bé. 75%. S'ha sentit discriminat. És el teu cas també, Fèlix?
Jo diria que el 100% de la gent ha patit, que té un diagnòstic de trastorn mental, pateix en algun moment de sa vida discriminació. I no estic molt d'acord amb certes dades que comuniquen, que diu la FEAFES. Jo crec que diu l'Organització Mundial de la Salut que el 25% de la població patiria un trastorn de salut mental. No el 15, un 25, que és molta més gent. I jo crec que la discriminació en la feina, en les amistats, en la vivenda, en la parella, en la família, crec que tothom que té un trastorn mental pateix algun tipus de discriminació en algun moment de la seva vida.
Així de contundent.
Ni més ni menys.
I tant, jo també ho crec, sí. El que passa és que hi ha discriminació percebuda per un mateix i discriminació que un no percep. I suposo que aquestes dades es refereixen a això, no? Uh-huh. Per exemple, hi ha una persona que pot tenir un problema de salut mental, ser despatxada, i aquesta persona, amb el seu autoestigma, pensa, ostres, m'han fet fora de la feina perquè no serveixo per això, i tenen raó, i per tant no m'han discriminat.
O els amics que et menyspreen, que et tracten malament, i tu penses que és natural perquè és problema teu, perquè no és normal.
O fins i tot els amics que a vegades els hi pots treure el tema i fan veure que no han escoltat res, no? És a dir, tu els hi vols apropar la teva experiència, però ells no. Vull dir, ignoren.
Sí, no? I el que dèiem abans també, el mirall és el primer que ens mira d'aquesta manera. Nosaltres també, vull dir, aquesta font d'estigma que surt de nosaltres mateixos és una barrera que cal fer front i superar. Tothom que rep un diagnòstic en algun moment, primer, més enllà del xoc inicial de portar una etiqueta socialment negativa, com assumeixes la vida a partir d'aquí, com et reconstrueixes a vegades identitàriament també.
Bé, doncs en David deia, home, també s'ha de mirar la part positiva. Vaig cap a tu, llavors. Vinga, David, com podeu generar confiança, respecte per part de la societat?
Bé, ara que ens trobem en un moment que inclús és curiós, però encara que ens trobem en un moment una miqueta depressí o trist, jo sé que puc estar parlant amb gent i això és una tasca positiva. Ahir vaig veure una pel·lícula que parlava d'un artista nord-americà. Ell va tenir la seva primera crisi l'any 1985 i bueno, et dius, bueno, ara això en 30 anys ha canviat o no? O sigui, els pares saben com reaccionar, la medicina, els doctors saben fer el mateix. O sigui que un quan pren consciència, quan veu gent que està en la seva mateixa situació, doncs es nota més fort i sap que si en algun moment donat té un moment dolent, doncs mira, ja tinc un telèfon a qui trucar i m'entén perfectament.
Les coses han canviat molt, però malgrat tot, l'estigma permaneix a la cultura. Les coses han canviat molt, la medicació ha canviat, ha millorat molt. S'han fet campanyes, com obertament, que s'està fent, perquè es vegi d'altra forma. Però jo crec que hi ha un fons de la situació que encara no ha canviat. Sí. Que cal ser positius. Que t'adones que molta més gent de la que quan jo vaig començar amb això de la malaltia mental, quan jo tenia 18 anys, fa més de 30, les coses han canviat molt. Una persona que té una depressió ja no la tracten com una persona feble o que mereix més preu. Molta gent entén que una persona pot tenir una depressió i que és normal a la vida.
Sí, Fèlix, però hi ha canvis que són conductuals i d'altres que són intrínsecs a la persona. I jo crec que els canvis conductuals són els que hem observat, tot ha millorat a nivell d'accions de la gent, perquè també hi ha un cert rebuig a actuar de manera discriminatòria cap a persones amb trastorns de salut mental.
Sí, i ja torno la raó. És el que jo deia. Hi ha un fons de la qüestió que encara no ha canviat.
30 segons.
Res, volia dir simplement que els prejudicis no són manca d'informació, perquè són resistents al canvi, són contrafactuals, i fa falta fer una tasca de llarg termini, no? És una carrera de fons lluitar contra la discriminació, per un motiu que sigui, que així com els motius racials encara poden existir, però han millorat, en salut mental crec que estem millorant.
Doncs això de Catalunya sense barreres i la vostra tertúlia és una carrera de fons. O sigui que us espero el mes de novembre, sí?
Sí, sí, ja hi serem.
Fèlix, Hernán, Rosa, David i Estefania, tornareu? Sí?
Sí, sí,
us ha agradat l'experiència? Ho he estat bé?
Sí.
A la tertúlia?
Molt bé.
Me n'alegro molt. Una abraçada ben forta, companys, i felicitats.
Igualment, Anna.
Igualment.
Vinga, nosaltres tornem el proper dissabte. Mentrestant, sigueu persones sanes, felices i solidàries. Adéu-siau.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
escoltat una reemissió de Catalunya sense barreres. Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
La família.
Promoure les polítiques de suport a la natalitat i a les famílies nombroses.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.